Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, us anunciem a la portada aquest matí a les 7, a les 8 del matí. L'hem cantat a l'escola, ho hem escoltat al cotxe amb els pares, als bars més tronats i els més sofisticats. Ho hem cantat en manifestacions per acollir refugiats, en casaments, en enterraments. Ho ha versionat Santi Balmes, Albert Pla, Sabor de Gràcia, ha inspirat llibres, arts escèniques, productes audiovisuals. Ens ho hem fet nostre. Qualsevol nit per sortir el sol cantava el Cisa als anys 70 i no només ho segueix cantant ara, sinó que ho seguim cantant tots. El Cisa convidava a casa seva el Pulgarcito, la Blancaneus, el gos Snoopy. Potser sense saber que qui es va acabar guanyant un lloc a casa nostra va ser ell. El Cisa, però, és molt més que una cançó, i potser de tan universal, al final, s'ha tornat galàctic.
Homes i dones i nens del cap dret. Correu, correu, que el temps pot no ser etern.
Jaume Cisa, com anem?
Què tal? Bon dia. Anem bé, anem bé.
Escolta'm una cosa. Ara pensava, Camilo Sesto era galàctic? Te n'has assabentat que s'ha mort Camilo Sesto aquesta matinada?
Sí, sí, ho he sentit avui per la ràdio, precisament. I no era galàctic, no.
No era més aviat galàctic, n'hi ha pocs.
No, perquè era un cantant de gènere, i ell tenia el seu estil, no? Però no, galàctic no.
Què vol dir ser galàctic?
Doncs galàctic vol dir pertànyer o actuar o expressar-se o produir a partir de la visió galàctica. I què és la visió galàctica? És aquella que es pot copsar i assumir des de qualsevol part del sistema, diguéssim. Dels múltiples sistemes que integren la galàxia.
Estic reflexionant, eh? Vull dir que estic intentant desxifrar el missatge. Arribes amb dos llibres sota el braç, els llibres galàctics, un recull de la teva vida creativa que ha fet Anagrama, amb una feinada, suposo, de por, perquè hi ha una nota de l'editor al principi que un dia et vas presentar a casa seva pràcticament amb tot de textos antics, amb tot de cançons, tot de reflexions, i tot això queda recollit amb dos volums. Al final és una biografia, no?
No és... Aviam, indirectament potser sí que es podria entendre així. Això són dos volums que contenen 7 llibres. Cada un dels llibres té una temàtica, no? Amb un hi ha les cançons, l'altre hi ha la poesia, l'altre hi ha rumiacions, l'altre hi ha documents de la vida, l'altre hi ha tota l'obra d'Armando Llamado, l'altre hi ha el Ricardo Solfa, i en un altre últim llibre hi ha la reedició de El Viajante.
Mm-hmm. Quina feinada, no?
Sí. Saps què he fet, jo? Amb ajut de l'Oriol Prat, un filòleg i corrector i amic, em va ajudar a seleccionar i a posar en net tots aquests papers. Jo un dia vaig obrir un armari a casa meva... perquè volia buscar les lletres de les cançons, perquè la idea inicial era fer un llibre de lletres de cançons. Però obro l'armari i em cau a sobre tot de paperassa, carpetes i papers, i llavors, clar, vaig veure que, a més de les cançons, tenia moltes coses escrites, i em vaig decidir a publicar-ho tot. I aquesta és la feina que he estat fent, juntament amb l'Ignasi Duarte, que m'ha fet d'editor, diguéssim, que ha seleccionat i ordenat tots els textos finals. Aquesta és la feina que he fet durant l'últim any i mig. Mm.
Què penses quan llegeixes el que escrivia Jaume Cisa quan tenia 18 anys?
Bueno, aquí això fa molta gràcia. Hi ha algunes coses curioses en aquest llibre. Per exemple, tota una sèrie de cançons d'adolescència i joventut que no vaig arribar a gravar mai, perquè són les primeres que vaig fer i vaig considerar que no tenien prou qualitat en aquell moment, no? I no les, clar, aquestes cançons eren inèdites. I aquí ja estan publicades. Sota un capítol que diu Primeríssimes cançons, hi ha una dotzena de lletres, en fi, totalment noves.
Però te'n sents orgullós d'aquestes reflexions o d'aquestes cançons? O dius, Déu-n'hi-do com on tenia el cap aquella època?
Bueno, et permet girar la vista enrere i veure tota aquesta panoràmica d'una vida, perquè, és clar, aquí en aquest llibre hi ha coses escrites fa 50 anys, o fa 52, des dels 17-18 anys, que ja escrivia coses i ja feia cançonetes i tal, fins ara mateix. O sigui, imagina't, són... Ni jo m'ho crec, eh? De cop dic 50 anys, han passat 50 anys...
Quants anys tens ara, t'ho puc preguntar?
Ara jo en faré 71.
71. Els llibres galàctics, reflexions com aquesta.
Saber, conèixer, descobrir... Quina obsessió. Totes les medicines han fracassat davant aquesta malaltia. Em pregunto, és possible viure en un estat de salut mínimament acceptable?
Serà avui que arribarà el bon temps.
Ara t'ho pregunto jo a tu, és possible viure en un estat de salut mínimament acceptable?
És difícil.
Tu com et trobes?
Jo em trobo bé, però em costa lo meu.
Clar, t'ho pregunto perquè... com és perdre la visió a poc a poc?
Bueno, això és el que em passa. Ara tinc un problema que cada vegada em costa més per llegir, per exemple, em costa molt llegir, no? I aquest llibre, per això et dic, que m'han ajudat molt perquè... En fi, jo no podia llegir amb fluïdesa i teníem que anar mirant molts papers i molts textos, no? Però, bueno, t'hi vas acostumant, perquè jo ja portava ulleres des dels 5 anys i ja vaig néixer amb miopia, o sigui que és una cosa que estava ja una mica cantada.
Costa d'acceptar, per això?
Sí, clar, és una putada. Amb una paraula, és una putada. Mm-hmm. Però, bueno, de moment, si em puc mantenir així, encara em puc defensar i fer una vida bastant normal.
Saber, conèixer i descobrir. Descobrir ha estat una obsessió per tu.
És que descobrir és com natural a la curiositat del ser humà, no? De les persones, a la que veiem coses, doncs, i vivim coses, no? Doncs ens preguntem què és tot això, no? Jo la primera pregunta que em vaig fer, que ja em vaig començar a tornar a l'ELO, va ser, devia ser als 12 o 13 anys, i vaig una nit d'estiu mirant el cel estrellat amb un amic d'allà del barri, allà a Montjuïc, i ens preguntàvem, i tot això què és? Les estrelles, el cel i tot això, on acaba? On comença? D'on surt? Com funciona? Què és tot això, no? I encara estic preguntant-m'ho.
Imagina't. Vols que escoltem com et defineixen a tu? Però els teus amics, no jo.
Ah, no sé, el que tu diguis.
Bueno, com sempre, en el CISA doncs, tens aquesta barreja de fred, de calor, de llunyania sideral i de proximitat, diguéssim, lingüística. Diguéssim, harmonitza coses contràries d'una forma fantàstica, no?
En el CISA tens aquesta barreja de fred i de calor, de llunyania sideral i de proximitat lingüística, harmonitza coses contràries de forma fantàstica. Això ho va dir el Caravent en aquest programa el 20 de gener del 2019.
Bueno, és que això és un dels principis galàctics, perquè és la contradicció dels antagònics, i d'aquí surt, diguéssim, un dels punts de la visió galàctica, que és l'eclecticisme i la mirada polièdrica i esfèrica. És a dir, observar la realitat, però no només la primera capa de la realitat, que és en el que ens acostumem a quedar, sinó totes les capes que hi ha darrere, que hi ha per davant, per darrere, per dalt, per baix, a la dreta, a l'esquerra, per sota, per dintre, per fora. Mm. Llavors, aquí és on acabes... vaja, o almenys és el que s'intenta d'aconseguir una mínima explicació de les coses a partir d'ampliar la visió o la consciència.
Fa la sensació que tu en la zona de confort no t'hi sents còmode.
La zona de confort és massa còmoda. Aleshores, és de tan còmode que és una mica incòmoda, no? Jo sempre recordo unes paraules que deia Henry Miller, l'escriptor americà, que deia, jo si vull escriure alguna cosa interessant, el primer que faig és buscar una cadira ben incòmoda on no pugui estar assegut més de 10 minuts seguits.
En tenim prou amb una sola vida?
No. Que va, nosaltres tenim el sentit de la immortalitat a dintre. i la nostra naturalesa és tan terrestre com divina. Per tant, la possibilitat d'altres vides les portem a dintre tots.
Tu què faries per tenir un any més de vida? Què donaries?
Home, un any més no és gaire interessant. A mi el que m'agradaria és saber com serà el món d'aquí un segle. I per tal motiu, jo estic disposat a fer un pacte, com va fer Faust, amb el dimoni. El que passa és que no sé com parlar amb el dimoni, no sé com trobar-lo. No sé.
Mira, Ponset també va dir que ell potser no s'havia de morir i al final es va morir.
Sí, no, jo això no ho dic, eh? Jo ja sé que em moriré com tothom, això no. Però no, no, jo, lo meu no és morir-se o no, és només que m'ensenyin com serà el món d'aquí 100 anys, no? I després ja està, ja morir-me, m'és igual.
Et fa por morir?
No.
Per què?
Perquè morir és el més natural del món. Només hi ha dues coses segures en aquest món, que naixem i que morim. Tot el més és incert.
I què et fa por?
Ara mateix res. Si t'hagués de dir una cosa concreta, diria que res.
El dolor?
Home, el dolor sempre és... Sí, esclar, el dolor sempre... El dolor, sí. Potser fa por pensar en la possibilitat de patir, sí.
Mentalment o físicament?
Mentalment i físicament, les dues coses. Potser físicament és més desagradable i més difícil de comprendre, no? Però mentalment hi ha molts recursos. Per exemple, la meditació. Jo practico la meditació des de fa uns anys i em va molt bé.
Quina mena de meditació practiques?
No, meditació la faig pel meu compte, eh? No pertanyo a cap secta, ni església, ni creença, ni ideologia, ni res. Simplement, la meditació consisteix en deixar el cap, la ment, en blanc i deixar que entri la realitat de tot el cosmos dintre teu. Mm-hmm.
Què t'agrada més, l'amor o el sexe?
Home, aviam, amb això hi ha un dilema també simpàtic, que és que podríem dir que hi ha tres peus aquí, no? Són l'amor, el sexe i la convivència. Que aconsegueixi juntar aquestes tres coses satisfactòriament...
I de manera duradera?
Escolta, li donarem el Premi Nobel. Perquè lo normal és que alguna d'aquestes, si no dues, o totes, fallin.
Tu quantes vegades t'has enamorat a la vida?
Unes quantes. Sí, 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 sí. Potser necessitaria els dos dits de la mà per comptar-les, eh?
I quantes vegades has estat capaç de viure en una relació de convivència acceptable?
La convivència ha sigut sempre més complicada. Jo tinc tendència a estar sol, que és com em trobo millor. Per mi és l'estat natural. Ara, entenc molt bé que algú pues, decideixi viure amb una altra persona, o inclús amb tres, o amb quatre, o no sé, cadascú, això és una elecció lliure. Mm.
I el sexe sense amor, què et sembla?
Ah, em sembla estupendo. Sí, sí. Igual que l'amor sense sexe, igual que el sexe sense convivència...
L'amor sense sexe a vegades costa una mica més, potser.
No, l'amor sense sexe, l'amor platònic, l'amor místic, és una realitat. Tot és possible. Depèn de com ho vulguis enfocar, tu, i de com ho vulguis, diguéssim, compartir.
I quan aconsegueixes executar un amor platònic, això deu ser la glòria, no?
Home, el meu amor primer de la vida va ser platònic. Hi ha un parell de poemes aquí, en aquest llibre, dedicats amb aquest primer amor platònic, precisament, sí.
I es va consagrar, aquest amor es va executar?
Sí, però al cap dels anys. I quan es va...
Ja estava desmitificat?
Sí, ja estava desmitificat. I llavors va ser una cosa que vam veure que no funcionava. Va ser com una mica decebedor.
Haguessis preferit que s'hagués quedat en platònic, potser.
Quasi, sí. Història certa dels set cels, set paradisos màgics i encantats. Història certa dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat.
Perdona que em faci pesat, eh? Potser és que ara ve per això. Tu no has tingut mai una parella estable?
Sí.
Ah, sí que n'has tingut.
Sí.
O sigui, és possible.
Sí, és clar que és possible. Sí, sí. Escolta, la majoria de la gent viu així, és. Sí, sí.
Cisa, explica'm... Clar, fa la sensació, mirant la vostra generació, que us ho vau passar molt bé, no?
Home, jo he intentat passar-m'ho tot lo bé que he pogut.
Vau fer molts excessos?
Sí. Però és que estem per fer excessos, naturalment. Mm. És que si no, què?
Deu ser tot molt més avorrit, no? Ara, no, és que jo sóc d'una altra època. Ara tot és més moderat, potser, no?
Mira, la vida per mi és una aventura. I l'aventura és l'aventura de forçar els límits. I d'anar fins als límits i veure què hi ha darrere. Intentar veure. I què hi ha darrere de les línies que sembla que no es puguin creuar, de les muntanyes que sembla que no es puguin travessar. Ara, això, doncs, ho has de fer sabent a què t'arrisques. I que potser pots prendre mal o no tornar. Mm.
Segueixes la política?
No, molt poc, no.
Ha deixat d'interessar-te o no t'ha interessat mai?
Cada cop m'interessa menys, des de fa bastants anys ja.
Per què?
Doncs perquè trobo que sempre és el mateix, tot es va repetint, i els polítics penso que diuen moltes mentides.
Mm. Vas a votar per això, tu?
No, ja fot bastants anys que no.
No votes?
No.
La Diada, en principi, a casa sí està molt bé.
La Diada i tots els altres dies.
Amb el tocadiscos, no? Perquè tens un tocadiscos en comptes de tele, m'han dit.
Sí, jo no he tingut mai televisió. Mm. Però tinc un bon tocadiscos i bastants discos.
I has punxat la nova cançó de Manel, el tocadiscos?
No he tingut oportunitat, perquè a veure si... No, bueno, el tocadiscos no ha sortit encara amb disco, eh? Però, però la vull sentir aviat, sí.
Te la punxo jo.
Ah, molt bé.
Instints lluint quartades que contrastaran un parell d'amics ben protegint les nostres llits d'estat.
Què et sembla, Sisa?
Són molt bons, Manel.
I són molt atrevits, eh?
Molt.
Perquè a través d'aquest, no sé si dir homenatge a Maria del Mar Bonet, perquè han agafat la seva cançó original, a l'Anà, li han posat música electrònica a sobre i sí, han acabat fent aquesta meravella.
Sí, perquè... sí, sí. I, a més, jo he tingut el gust de cantar una cançó amb aquest disc.
Què dius, ara?
Sí.
Cantes una cançó al nou disc de Manel?
Sí.
Carai, això és notícia, eh?
Sí, una cançó sencera, sí.
Ens fa molta il·lusió. Tu sol de vocal o amb el Guillem també...?
No, jo sol, sí. Em van trucar i em van dir, escolta, perquè hi ha una cançó que ens agradaria que la cantessis tu, i jo hi vaig anar i la vaig cantar, sí.
Com fa d'això?
Deu fer un parell de mesos.
Has escoltat el Licensei, eh?
No, jo no he sentit res encara.
Aquesta és la primera cançó que sents.
Sí, però no he sentit ni el que canto jo ni res, i això és el primer que escolto, sí.
Creus que a la Maria del Mar Bonet li agradarà aquesta cançó quan la senti?
M'han dit que sí.
Li ha agradat.
Sí.
Sé que li van enviar una carta demanant-li com permís o...
Sí. Mm. Sí, que estava encantada, sí.
Quina música escoltes tu, Sis, avui dia?
De tot. Ara, cada vegada més, música clàssica.
Música clàssica?
Sí.
Com és, això?
Doncs perquè, no sé, et vas cansant una mica de tot, també, no? I com que això de la música moderna ja fa molts anys, que això ja ho cantava Battiato, no?, quan deia la música està cansada. Cada vegada més són repeticions de fórmules ja i clichés molt, molt coneguts i...
Mira, coincideixes amb la Rosalia, que dius que tot s'ha inventat ja.
Sí, no, però ja fa temps que tot s'ha inventat, eh? Fa molts anys que tot està inventat, eh?
La Rosalia t'agrada?
Està bé, sí, em fa gràcia, és un fenomen curiós, sí.
Quin és el llegat d'artistes que veuen de tu i que toquen avui dia i que estan de gira? Qui serien? Els hi podem posar noms i cognoms? O no, prefereixes no fer-ho?
Aviam, jo no ho faria. Si algú vol fer, però jo m'estimo més no fer aquest exercici.
I de la música trap, per exemple, què en penses?
No he sentit gaire cosa. Em costa diferenciar-la del rap i del hip-hop. És com una pilota que és una mica el mateix, em sembla.
Però ara a la ràdio, tu que l'escoltes molt, de trap en sona.
A la ràdio sona de tot. Jo escolto 22 emissores.
22 emissores?
Sí.
Què dius ara? Espero que hi hagi Catalunya Ràdio entremig.
Naturalment.
Molt bé. Sí. Què escoltes a la ràdio?
De tot. En 22 emissores escolto de tot. Des de les més marginals i independents fins a les més institucionals. Tot. Escolto tot. Mm.
Escolta'm, Sisa, hi ha molta gent que no va entendre per què vas marxar a Madrid i no va acabar d'entendre aquest el Ricardo Solfa qui era.
Bueno, és que jo tampoc ho he acabat d'entendre mai. Clar.
Per què vas marxar?
Home, però tu què vols, que les coses s'entenguin?
Home, a mi m'agradaria, jo intento fer preguntes perquè les coses s'entenguin, sí.
Mira, amb aquest llibre s'explica tot.
Deixa'm que ho expliqui jo una mica i després em dius el què. Vas marxar a Madrid, segurament perquè aquí no... Estaves incomprès, puc dir-ho així o no? O volies provar una aventura nova, un alter ego d'aquesta mena?
Jo tenia necessitat de viure una altra vida i em va semblar que tenia el bagatge i les maletes per emprendre una vida nova. I això vaig fer. I vaig estar 15 anys, bueno, jo, no jo, Ricardo Solfa, fent aquesta altra vida, mentre el CIS estava retirat en una residència del Maresme. Mm. I al cap de 15 anys, el Solfa havia fracassat i es va retirar. I el CISA va sortir de la residència del Maresme i va fer un altre disc.
Com van ser aquells anys a Madrid?
El Solfa diu que s'ho va passar molt bé, perquè explica que aquells anys a Madrid es va trobar en una ciutat molt vital, molt plena de vida, on a les 3 de la matinada d'un dimecres hi havia busos per la Gran Via, els bars oberts tota la nit... Tothom, en fi, allò, explicant disbarats i amb grandes planes i bueno, molta vida, molt moviment.
La gent ho va entendre?
El què?
Això de que marxessis i aquest personatge del Solfa. Perquè va fer discos i crec que cantava boleros, no?
No, escolta, això ja et dic que va ser un fracàs absolut.
Va ser un fracàs?
Sí, perquè el Solfa volia triomfar comercialment. Mm. Volia menjar-se el món. I no ho va aconseguir. Només va aconseguir un petit reconeixement de la crítica i això, i va fer alguns discos, i va treballar, i va fer una sèrie de televisió, i va sortir en pel·lícules... No, tot bé, però diguéssim que no va aconseguir el seu objectiu.
Mm. I quan vas tornar a Barcelona després, amb què et vas topar? Amb una ciutat molt canviada?
Sí. Havien passat 15 anys i les Olimpiades.
Imagina't, quina transformació.
Les Olimpiades van capgirar la ciutat de dalt a baix.
Per bé o per malament?
No sé, suposo que per les dues coses. En tot cas, ja no era la ciutat que jo havia conegut. I des de llavors no he aconseguit reconèixer Barcelona. I ara ja cada cop la reconec menys. Per mi ja és com una boira així és difosa, no? La ciutat de Barcelona, no sé.
T'agrada Barcelona, per això, l'actual Barcelona?
Aviam, Barcelona i jo som la mateixa cosa. És com dir si m'agrada la meva mare. Aleshores, clar, que m'agrada. Forma part de mi, i llavors jo mai podré destriar això, oi? El que passa és que potser és el temps, també, que fa que les coses vagin adquirint un pes, un assentor, que t'ho fa veure diferent. Mm-hmm.
Jaume Sisa, Els llibres galàctics, 1966-2018, dos volums. Aquesta setmana també sé que has anat molt a la Setmana del Llibre en Català. Estaràs reclamat també pels mitjans de comunicació, evidentment. Jo t'agraeixo molt que avui hagis volgut venir al Suplement amb una d'aquestes primeres entrevistes. Moltes gràcies. I tu saps que d'aquí una estona venen el Roger Mas i el David Cravent, que sempre també molt sovint punxen cançons teves, i segur que podem fer algunes d'aquestes trobades que tant ens agraden.
Doncs espero que sí. Em quedaré per saludar-los.
A mi m'agrada molt, per acomiadar-nos d'allò de Salut i Ràdio, tu com t'acomiades?
Doncs salut.
Molta salut. Gràcies, Jaume.
Fins aviat.